tardes són la caravana. A Ràdio Estel.
Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Gairebé un minut que passa de dos quarts de cinc de la tarda i avui que sembla, almenys a la ciutat de Barcelona, que hagi de ploure una miqueta, ens quedem dins la caravana, això sí, engeguem la pantalla, perquè segur que en Víctor Rodrigo ens porta molt bones recomanacions. Víctor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Aquí fent ràdio, mira.
Bueno, com cada divendres.
Mira, ara parlàvem, parlàvem amb Ferran Vilajosana, que ens portava aquest curt, La Entrega, preseleccionat pels Goya 2023, i li deia una mica que quina pena, no?, que els curts es vegin normalment com el germà petit del cinema.
Sí, i a més és aquesta problemàtica de que no hi ha cultura de projectar curtmetratges a sales o que hi hagi com una mica de capacitat per vendre-ho, perquè sempre és molt de festivals, que als festivals també els podríem dir quatre coses, perquè allò que fan de posar-los només un dia en hores intempestives i tots de cop.
Wow.
Llavors, a vegades, també és una mica... S'hauria de seguir una mica la política Disney, de posar un curtmetratge abans d'una pel·lícula. Sí. Jo crec que com a pack no és dolent. Sí. I sobretot si
hi ha un cinema que ho fa, em sembla.
Sí, però no és una pràctica gaire habitual. És fa fàstic una mica, perquè queden molt fora i això, preseleccionades als Goya, i no sabem ni què són.
Correcte, és així. Exacte. Preseleccionades als Goya, per cert, i La Entrega, que ens ho deia Ferran Vilajosana, jo no en tenia ni idea, La Entrega, que també està preseleccionada pels Òscar. És a dir, al mateix nivell que el Carràs.
Sí.
I no estem fent ni punyotera.
No, és aquesta... no és que siguin el germà petit, és que són com la Naguet lleig. A vegades fa una mica de ràbia, perquè molts grans directors han començat així. Fins i tot, o sigui, Sorogoyen, amb Madre, que li va sortir també i ja va acabar sent pel·lícula. Hi ha moltíssims. Ara l'Oriol Paulo, que també és d'aquí, el David Victori, que va començar fent curtmetratges i ara està fent molt bones pel·lícules. Hi ha cultura de curtmetratge aquí a Catalunya. I, ostres, que quedin fora... De l'avisionat, entre cometes,
o que del només... Del circuit, del mercat.
Només la puguem veure a Filmin, allò, un dia, perquè els bons de Filmin saben fer una mica de promoció, però és que si no, no sabríem ni que existirien.
És així. A mi que em diuen pagar pasta, agafa pasta, perquè...
Pagar pasta m'agrada
pagar
més,
pasta,
eh?
Jo? Agafa pasta perquè miro Filmin. Mira, és el que té. Víctor, va, comencem amb aquest top 5 que ens portes de pel·lícules.
Doncs mira, era difícil triar una mica aquesta setmana, eh? Sí. A sobre tenim el tema del Mundial de Qatar, el futbol, les seleccions...
Què el voldràs tocar, aquest tema?
És que,
això serà fangar,
és que,
eh?
Sí, és que si entrem al fangar, Joan, sortirem aquí com el Blesa i el Rat un dia.
Sí.
Allò que ens fotran el cap per dins del cotxe de la policia, bueno.
I, com el Blesa, has dit?
Sí. Com els de Caja Madrid, sortirem tu i jo.
Sí.
I sí que era difícil evadir el gran tema que ara ja ens preocupa a tots, que és aquests debats estèrils de Twitter, però és que ara el debat estèril és Twitter, perquè pot anar-se'n a prendre pel sac, en el sentit més estricte, perquè pots venir Thanos, que és Elon Musk, fer allò de... I adéu.
Ja no hi ha Twitter.
I rient.
És així.
Coses malament. Doncs he volgut agafar una mica el que és el personatge, perquè per molt que sigui una persona excèntrica o per molta gent una icona, al final és un multimilionari. És a dir, el magnate de tota la vida. I al cinema això s'ha tractat bastant. S'han tractat molts personatges, tant personatges històrics com de manera ficcionada. I he dit, agafem un top 5 i veiem pel·lícules bones de veritat que tenen a veure amb un personatge, ja sigui protagonista o que vagi la pel·lícula al seu voltant, de multimilionaris.
Doncs som-hi. Començarem amb la primera?
Endavant.
Ara m'has posat una de les pel·lícules que entren al meu top 3 de millors pel·lícules de tota la història.
És que amb Steven Spielberg, Jurassic Park, és que és història del cinema a final del segle XX i segurament en el conjunt del que és el cinema més popular, no? O blockbuster. I clar, era impensable no posar a John Hammond al nostre top 5, perquè la premissa de Jurassic Park ens agrada a tots, a tothom ens agrada el dinosaure, sobretot aquelles generacions de nens petits que vivien Tu tens pinta de ser d'aquells que desvivien.
És que m'estàs parlant de dinosaures i me'n recordo... Tu te'n recordes d'aquells dibuixets que es deien los dinos?
Sí,
la família
clar,
Dino.
Clar, i, no? I la policia de los Rex, també.
Rex.
Era increïble. Sí, era increïble, allò. Doncs, clar, la premissa de tothom se centrava cap allà, però és que ningú feia cas al fet de que hi ha un multimilionari que ha dedicat una pasta gansa en tenir el Parque Jurásico.
Sí, 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 sí.
Que es va fer el càlcul i tot.
Sí?
Real. És a dir, quan costava pràcticament tot, era una cosa aproximada, milion arriba, milion abajo, qui diu milion arriba, diu bilion arriba, bilion abajo, i en total crec que eren 224 bilions anuals.
Bueno, escolta'm, Elon Musk...
Elon Musk, quin eres? És en plan... Anuals.
Sí, sí, sí.
És que és una bogeria.
I clar, queda...
vulguis o no, fora les bromes, etc, que la premissa del multimilionari ha d'existir perquè la fantasia del Parc Juràssic hagi d'existir, no crec que existeixin millors cineastes per explicar històries que en un principi podrien semblar surrealistes o que no acabarien d'encaixar o que la gent no les compraria com Steven Spielberg.
Sí, tant.
Sí, per mi crec que és el millor storyteller del cinema modern o contemporani. Segurament té certs competidors i allò de la gran categoria dels millors cineastes entren altres característiques, però que sigui capaç d'agradar a pedants, a gent que només veu una pel·lícula a l'any, a gent que ens agrada el cinema en conjunt, gent que només els agrada els blockbusters, gent que només els agrada la tacita i la Nouvelle Vague, però aquell els agrada o els repercuteix alguna cosa, crec que havia d'estar sí o sí.
L'altre dia feies un tuit, Víctor, que m'agradava molt, que era algo així com un crític de cinema ens pot agradar Kurosawa...
I High School Musical.
High School Musical sí,
aquí vinc, jo ho reivindicaré fins que em mori. O sigui, i a més és que vaig tenir un debat amunt que, bueno, és que no, ni el citaré.
Twitter, sí. Veus el que dèiem.
I aquell punt de... No, és que el cinema és ABC. Bueno, el cinema és tot.
Sí, sí, sí.
T'agradi o no.
Escolta, ja que som a Jurassic Park, deixa'm fer-te aquella pregunta que ens fem i que us fem tots els que hi enteneu sobre cinema, que és... A mesura que s'han anat estrenant noves pel·lícules de Jurassic Park, tots hem fet un que ha passat.
Que ha passat, Paco. O sigui, crec que el problema va ser estirar el xiclet molt fort de Jurassic Park, de l'original, de la saga, que crec que arriba fins a la 4. La 3 ho vaig deixar, perquè sí, vaig dir, basta. Si sabíem que la segona havia d'amortitzar tots els jumbotrons de dinosaures que havia fet servir l'Steven...
N'hi ha més grans, encara.
N'hi ha encara més grans.
Sí, sí.
Però crec que el reboot que van fer amb Jurassic World va estar molt bé. I sobretot les dues primeres. Els ha tornat a passar el següent, que és a la tercera barra quarta. Allò ja no té cap sentit, el Dominion, això, que només els hi falta fer, doncs, no sé, una seguretat social amb els dinosaures, o debats polítics entre ells, i que acabin derivant com doncs, el planeta de los simios, que allò era una cosa que no s'entenia, la guerra de los simios, l'imperi de los simios... Bueno, és que
la nova, dius,
el partit polític de los simios... Així, és que no... Basta ja.
El partit polític de los simios igual existeix, però no el direm.
No el direm.
No el direm. Escolta'm una cosa, Víctor, aquesta és la cinquena que portaves, anem cap a la quarta.
Som-hi.
¿Zarandajas y aviones?
No asistí a ninguna escuela, no.
Veréis, Howard ha dado la vuelta al mundo en 3 días.
Bueno, ya basta de hablar de aviones.
Y de perros, creo que tú...
¿Cómo ganó tanto dinero?
Aquí no nos importa el dinero, señor Hughes.
Eso es porque lo tienen.
¿Le importa repetirlo?
Si no les importa el dinero, es porque siempre lo han tenido.
¿Pero cómo ganó usted?
Perdone, estoy hablando yo.
¿De acuerdo?
Gracias.
Bien.
Hay personas que hemos decidido trabajar para vivir. Y a propósito, tengo algunas zarandajas de aviones de las que ocuparme. Discúlpenme.
Uf. Uf. Quin diàleg.
Quina gran pel·lícula.
Sí.
Sí, 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 ara, sí. Jo crec que és d'aquestes pel·lícules que, no sé si estaràs d'acord...
L'altre dia, Víctor, vam flipar...
Guanyen amb el temps.
Deixa'm-ho dir, vam flipar perquè per aquí davant... Ara no me'n recordaré, quedaré fatal, però tu segur que te'n recordes. Passava el doblador de Leonardo DiCaprio,
sí,
que és el mateix que Johnny Depp.
Ai, no em sortirà ara, sí, que surt, porta una perillita.
Ah, exacte,
sí, em sortirà
sí,
el nom
sí, sí,
d'aquí
sí,
una estona, sí.
Sí, que fa uns treballs...
Impecable.
Brutalíssims.
Però amb l'Aviador de Scorsese, que a sobre celebrarem aquí els 80 anys del que per mi és el millor director de cine que queda viu ara mateix.
Sí, eh?
I potser seria dels 10 millors de la història.
Luis Posada,
exacte. I Leonardo DiCaprio interpreta a un dels grans magnats de la cuna de Hollywood, que és com es crea bàsicament un part de la indústria de Hollywood gràcies a Howard Hughes, uh-huh. que era el que sí que s'aproximaria més de moment en el rànquing que portem a un Elon Musk, un excèntric que salta d'un projecte a l'altre, molts li surten bé, guanya certa fama, però al final darrere d'aquesta faceta de gran innovador, de gran creador, que li agrada arriscar, doncs hi ha una persona que hauria de passar doncs, pel psicòleg un parell de dies a la setmana, i en el cas de Howard Hughes és el punt també de que es veu molt bé a la pel·lícula de l'Aviador, com aquella cultura americana del somni americà, uh-huh. de que els teus projectes sempre funcionen i has de dedicar-t'hi molt i molts diners, i els diners s'han d'aconseguir però no et donen l'estatus, que és el que hem escoltat. Crea un exercici cinematogràfic que és molt interessant, perquè en el seu moment es va agafar molt com la típica biografia que agrada molt als Oscars, perquè va estar molt nominada, amb la Kate Blanchett també fent el paper secundari de la Katharine Hepburn. Uh-huh. Semblava com un subepisodi de la típica sèrie biogràfica que t'expliquem la història de Hollywood, i no van acabar d'entendre el que volia també explicar Scorsese, que és la complexitat del personatge, la complexitat d'aquell moment, uh-huh. a Hollywood, que ara ha anat guanyant més, més atractiu a aquella època, perquè la pel·lícula de Mank, per exemple, que em sembla una de les millors pel·lícules i de les més infravalorades dels últims anys, t'explicava una mica una de les pel·lis que després veurem al rànquing. Però, a part, vam descobrir el DiCaprio que començaria a ser la bèstia, perquè sí que DiCaprio amb Scorsese havien fet Gangs of New York, uh-huh. Era un altre registre, era com una carta de presentació, però aquesta càtedra interpretativa del Leo, perquè del Leo només hi ha tres.
El Leo, eh?
Que és
el Leo
Messi. Da Vinci, Messi i DiCaprio.
I els tres
és que és
a
així.
L'alçada.
A l'alçada. Sí, cada un sí. Lo seu.
Exacte, sí, sí.
Cada un lo seu. Els tres es troben allà als seus panteons. I vulguis o no, també t'explica això, la història de Hughes dels anys 20 als 60, i jo crec que tothom que la vulgui veure està a Netflix, ja que veu, uh-huh. i la gaudiran segur.
Clar. Ara ho deies, eh? Leo DiCaprio, que s'ha arribat a convertir en l'actor fetitxe de Scorsese, ho podem dir així, no?
Sí, sobretot, em recordo una broma que feien, que li van fer un homenatge a un còmic, al Dick, ara no me'n recordo el cognom, l'Scorsese i el Robert De Niro, i uh-huh. feia la broma d'en plan de... moltes gràcies, Leonardo DiCaprio. Sempre feia aquest, i quan es trobaven sempre li feia la gràcia, i han fet 6 o 7 pel·lícules i ara n'estan fent una altra, que és Killing in the Moonflower, o uh-huh. un nom raríssim. Però, ostres, el binomi, jo crec que està a l'alçada fins i tot del binomi De Niro-Scorsese.
Wow.
En el sentit de, vulguis o no... Vale que no existeix un taxi driver de DiCaprio, però, ostres, les feines que han fet junts fan mal, eh?
Anem a la tercera, va.
Som-hi.
El Mago Nolan.
No existeix magnat més important en la història, segurament, de la ficció dels còmics, mm-hmm. per molt que en vulguin vendre a tots els fanàtics de Marvel, com Bruce Wayne...
Compte que sóc molt pro-Marvel, eh, jo?
Jo també.
Ah, val.
Però en la categoria de multimilionari, Tony Stark veu de Bruce Wayne, sí, i ho sabem tots.
Sí, home,
i
tant.
I la història jo crec que és molt millor, molt més complexa, i no hi ha millor pel·lícula de la història de Batman a portar al cinema com la de El Caballero Oscuro, The Dark Knight.
La millor trilogia, crec jo, eh?
Clar, jo crec que també, perquè altres trilogies és difícil trobar en aquesta categoria de superherois, però sí que et diré que la nova de Batman del Robert Pattinson em uh-huh. sembla que està només un esgraó per sota de Dark Knight.
Estic d'acord.
Supera Batman Begins i The Dark Knight Rises, que va ser una cosa una mica... Hem de sortir d'aquí i no sabem com, però que està molt bé, també. Uh-huh. Però és que Christopher Nolan, Heath Ledger, Christian Bale, i portant-ho en la màxima esplendor possible, com és el Bruce Wayne, era molt difícil plasmar en una pel·lícula la gran categoria que et permet els còmics, els diners, el poder, el poc carinyo que li té ell a la seva pròpia fortuna, però com la fa servir tant com per fer el bé per les nits, com també per intentar matisar una mica el fet que ell, en teoria, és un magnat excèntric.
Sí, sí.
I, ostres, a The Dark Knight hi ha certs moments, com la conversa que té amb el Harvey Dent, que li diu, faré una recaptació per tu...
Sí, senyor.
I, no, però amb els teus amics... No t'has entès. No. O sigui, no m'has entès. Si els meus amics i jo fem una recaptació de fons per tu, no necessitaràs mai més diners. I aquest poder ja li agradaria a la Pasc.
Sí, també és veritat, també és veritat. Per cert, pel·liculassa de tots els que hi formen part, com ara deies, del mateix Mago Nolan, jo sempre li dic Mago Nolan... i una excel·lent banda sonora.
Hans Zimmer.
Hans Zimmer.
Hans Zimmer és el millor músic de cinema modern.
Això t'anava a dir, eh? Hans Zimmer ha arribat al nivell...
Però és que no hi ha ningú.
Amb facetes diferents, eh?
Per això,
que se m'entengui. Però ha arribat al nivell de Morricone, per exemple?
Jo crec que sí. O sigui, Morricone és normal que el vanagloriem, perquè és una llegenda i tot el que ha fet, i gairebé tothom acabava bevent d'ell. Però és que Morricone se'l recorda més per certes peces que són mega icòniques, i a Hans Zimmer encara li queden fent més icòniques per igualar-li, ni que sigui per número, però és que la capacitat camaleònica que té el Zimmer i per crear aquestes músiques d'ambientació i que ell toca i que ell ajuda i que innova, perquè aquesta és molt bona, però Interestelar...
Interestelar, Origen...
Clar, és que Interestelar és gairebé pionera en els formats en el que es fa i amb la intenció que se li dona, i que la música té gairebé aquell punt d'explicar-te. És que és John Williams.
Sí.
És que és John Williams, que a partir de les cançons tu et pots trobar en quin moment de la pel·lícula eres, perquè ho has impregnat, i quan només escoltes la banda sonora recordes aquella escena. És que és dificilíssim, això.
Brutal,
o sigui, només hi ha temes o coses així, però Hans Zimmer ho aconsegueix i és increïble.
Anem a la segona, va.
No me gusta hablar de esta manera, pero estoy harto de ser Ringo cuando sé que he sido John.
A todo el mundo le cae bien Ringo.
Y estoy harto de tu condescendencia hacia mí.
¿Crees que John se convirtió en John porque ganó un sorteo? ¿Vos crees que engañó a alguien o que golpeó a George en la cabeza? Era John porque era John.
Era John porque escribió Ticket to Ride. Y yo escribí el Apple II.
Por favor, tenemos que despejar el auditorio.
¡Que nadie se mueva! Hiciste una bonita placa base. Que, por cierto, estabas dispuesto a regalar, así que no me cuentes cómo creaste Apple. Ahora, de no ser por mí, estaría repartiendo sobresalientes en un instituto.
Toda esta gente... Vive para y se muere por tus elogios. Esta es tu oportunidad. Reconoce que ocurrió algo bueno aunque tú no fueras el responsable de ello.
No.
Steve, hazlo.
M'encanta que en aquestes pel·lícules un silenci i un no t'ho expliquen tot.
És que et sorprendrà, però és que el guionista de Steve Jobs, que és la pel·lícula que estàvem escoltant, del 2015, que va dirigir Danny Boyle, el guionista és Aaron Sorkin.
Ep.
I aquesta categoria, per això he deixat més temps en aquest diàleg, perquè la trobada que tenen Wozniak i Steve Jobs en la presentació d'un dels productes, crec que és el Macintosh 2, tenen aquesta conversa en el qual el Woz li demana, per favor, que reivindiqui l'equip que va fer l'Apple II, en el qual la base de tota la fama i de la fortuna que es va començar a crear al voltant de l'empresa i de la figura Steve Jobs és per això, perquè Steve Jobs no sabia programar segurament ni el despertador.
Tipus difícil, eh, Steve Jobs?
Exacte.
I que a vegades l'hem vanagloriat per segons quines frases i segons quins discursos.
I el punt de la comparativa dels magnats o d'Elon Musk en el top 5 i cinematogràficament, aquesta pel·lícula jo la reivindico moltíssim, perquè abans havia fet la de Jobs, que la fa la Stonecatcher, i sí que és una cosa molt més biogràfica. Des dels inicis, lo típic això de, no, des d'un garatge, i com amb el Woz doncs van creant els ordinadors, van les plaques base, etc. Aquesta pel·lícula em sembla molt més interessant per recomanar-la, perquè crec que fa un exercici molt intel·ligent, que és agafar períodes com escenes en el temps i fer com una espècie d'obra de teatre en el qual tens com 5 o 6 moments de la vida de Steve Jobs en el qual comparteix escenari amb certs protagonistes de la biografia d'ell. hi ha un nexe, que a part de ser ell, és la Kate Winslet, que és la seva ajudant personal des de sempre i que aguanta totes les seves excentricitats o la seva falta d'empatia general per la gent, sí, o per la vida mateixa. I és molt interessant perquè fa un exercici intel·ligent per l'espectador, perquè no li dona les coses per fetes ni mastegades, ni és la típica biografia fàcil d'allò de a partir d'aquí vam fer això, a partir d'allò vam fer l'altre, sinó que et trobes com aquest tipus d'escenes que estan meravellosament escrites, com no pot ser de l'Aaron Sorkin, i sorpreses com un Seth Rogen fent de Woz, i tenen aquest intercanvi superintel·ligent, supermaco, molt dramàtic, però sense caure en la sobreactuació al teatre. I l'últim element per mi, perquè el que jo la recomano, és Michael Fassbender. O sigui, Michael Fassbender fent de Steve Jobs, no crec que hi hagi millor tria. Crec que podria haver guanyat l'Oscar per això, se'l va nominar, però jo li hauria donat, perquè exigeix també un punt de fer creïble un personatge d'aquesta categoria. Però no crec que ens queda només una, però crec que seria la que s'aproximaria més al cas de l'Elon Musk. L'Steve Jobs d'aquesta pel·lícula. No l'Steve Jobs com a figura. Crec que Steve Jobs està jugant a una altra lliga, com podrien ser un Bill Gates o un Warren Buffett, en el sentit de la iconoclàstia americana, entre cometes, perquè l'Elon Musk està fent una altra cosa.
En el mateix sentit, no? Es va fer una pel·lícula, també, la red social, sobre Zuckerberg.
Sobre Zuckerberg.
Que no va acabar de funcionar igual, o no?
I el guionista saps qui és?
Sorkin?
És Sorkin.
Sí?
Sí. És més, surt en un moment...
A mi m'agrada més Steve Jobs que la red social, però...
A mi la red social em va semblar més atrevida perquè carregava contra Zuckerberg de manera molt elegant i molt implícita.
I el deixa bastant imbècil.
I girant sobre un moment molt, molt concret, que és la lluita legal per certs drets amb copropietaris. Però a partir d'aquí vesteixes tota la història de com se'ls sorgeix la idea a Harvard i de com la duen a terme, com que eren l'empresa. Però és que, sí, t'ho compraria sobretot pel punt de la màgia cinematogràfica en la que fem una història al voltant d'un personatge d'aquestes característiques que sembla, entre cometes, intocable. I per què intocable? Per la primera pel·lícula.
Clar, clar, clar.
Que posarem ara.
Ara la posem, però a partir d'ara, en aquest programa i en aquesta secció, parlarem de Mago Nolan i de Sam Sorkin.
Sí, o Déu. El Déu cinematogràfic...
No em blasfemis.
No. Déu cinematogràfic, Aaron Sorkin.
Sí, Aaron Sorkin.
Ara mateix, a nivell de guió.
Absolutament.
És que no crec que hi hagi competidor.
Per cert, Steve Jobs, que la veiem en alguna plataforma?
Sí, la podem trobar, que aquí és per tant divertit, a Google i a Apple. No. Sí? És que és còmic.
És boníssim. És boníssim.
El fa sol, l'acudit.
Va, anem a la primera.
No me conformo con publicar noticias más o menos importantes y fotografías. Algún día conseguiré que el Inquirer sea tan importante para Nueva York como el gas de esta luz.
¿Qué es eso que tienes ahí?
Mi declaración de principios. No te rías. La he terminado de escribir ahora mismo.
Señor Kane, no prometa algo que luego no pueda cumplir.
Voy a cumplirla. Proporcionaré a los habitantes de esta ciudad un periódico honrado que dé con fidelidad y exactitud las noticias. También les proporcionaré...
¿Por qué continúas hablando en primera persona?
La gente ha de conocer al responsable. Y podrá leer las noticias en el Inquirer con toda su autenticidad, porque no permitiré que intereses de ninguna especie entorpezcan la verdad de los hechos. También les daré un defensor infatigable que luche por sus derechos de ciudadanos y de seres humanos.
Clàssic, per excel·lència, eh?
Ciudadano Kane ha d'estar en els rànquings més alts possibles de qualsevol persona que es declari fan del cinema. És a dir, la gent que segueix fent aquest discurs d'estar sobrevalorada o que crec que aquesta pel·lícula el temps li ha passat factura...
Coneixes algú que ha dit Ciudadano Kane sobrevalorada?
En conec bastants i professionals. Clar, és que és molt difícil discutir aquesta categoria perquè és una pel·lícula de 1941 que 81 anys després segueix igual de vigent.
Absolutament.
Sí, aquest discurs que acabem d'escoltar de Charles Foster Kane, que l'interpreta l'immens Orson Welles, és aplicable al 100% al que va dir Elon Musk quan va entrar a Twitter. Ah, i defensava la llibertat d'expressió, la llibertat de premsa, ell seria transparent...
I tots contents, fins que...
Fins que comences a veure què hi ha darrere, i amb Charles Foster Kane és el mateix. En quina situació canvia? Només en l'eina. Ell era propietari de molts diaris, de molts mitjans de comunicació, Elon Musk, de Twitter, que són molts diaris a la vegada.
Sí, sí, sí.
I molts usuaris a la vegada. I si entrem al que és la vessant cinematogràfica, clar, jo crec que Ciutadà Kane és considerat ja un mite del cinema, no pel fet de que li estic donant un adjectiu categòric, sinó perquè és mitològic. Tal com es va fer, l'Orson Welles tenia 25 anys quan fa aquesta pel·lícula.
Uau.
I el guionista, que és el Herman Mankiewicz, que es va saber no es va saber qui era ell fins als anys 70, és a dir, prepotente i egoista Orson Welles, que es va atribuir tot el mèrit perquè el Mankiewicz era un alcohòlic perdut i va escriure el guió des d'un centre de desintoxicació, es va fer la pel·lícula, que la va produir Netflix, fa un parell d'anys, on la interpreta, i em sortirà l'actor britànic.
Ja em
sortirà. La gràcia de la categoria és que la història del Charles Foster Kane no és inventada, sinó està basada literalment en el William Randolph Hearst, que era un magnat mega excèntric. I el Mankiewicz, que havia anat a moltes de les seves festes, perquè on el que més hi havia ja era alcohol, que és... Tot no anirà un alcohòlic.
Sí, sí,
als
sí.
anys 30 i 40 a Hollywood, doncs, a casa del William Hearst. Doncs aquell punt de donar-li la història al personatge, és a dir, al magnat, que en el seu moment es tenia tan idolatrat la figura de l'home ric, de l'home exitós, de l'home que ha complert el somni americà en plena recessió, gran depressió, perquè clar, la pel·li s'estrena el 41, que és plena de la Segona Guerra Mundial, però la història d'ella està basada 10 anys enrere, 20 anys enrere, 30 anys enrere, aquí... Hi ha una categoria molt forta de crítica social i crítica política i crítica al sistema, entre cometes, i a part de donar-li una força dramàtica immensa a la pel·lícula. Perquè com comença? Amb quina paraula comença la pel·lícula? Que és la mítica.
No et vull fer... Quan es pot fer un spoiler? Puc fer un spoiler?
Endavant.
És el trineu.
Tal qual. No es pot dir res, però sense dir la paraula, la gent que no l'hagi vist...
És el trineu.
Busca't la vida.
Ja està.
Busca't la vida. Sí, a partir d'aquí ja ho veuràs. Doncs clar, donar-li aquesta immensa capacitat dramàtica, aquesta immensa capacitat per vestir un guió, que és la màgia de Mankiewicz, i que a sobre l'Orson Welles, amb aquella edat, construeixi un personatge tan gran, tan complex, a vegades tan simple, de ser un excèntric que es munta un zoo de 500 metres quadrats per gairebé cada cel·la, i té girafes, i té coses, i té una jungla... Ostres, tot aquest compendi, i a sobre com tens el relat cinematogràfic de les imatges, de la música que acompanya, tota la vegada, és que la converteix en una pel·lícula perfecta. I és molt difícil dir que una pel·lícula és perfecta. I més fet el 41.
Ens queda res, un minutet. Víctor, et volia... Mira, m'he guardat la pregunta fins al final, perquè de les pel·lícules que ens deien, o es deies, vaja, basades en...
Gary Oldman era l'actor.
Gary Oldman, sí senyor.
Mare
sí,
de Déu, és que m'estan matant ja.
Això vol dir que ens escolten, que bé.
Això està bé.
No, deia, de totes les pel·lícules que ens deies basades en un magnat real, segurament en l'època haguéssim dit... Una pel·lícula d'aquest no el faran, perquè, clar, és tocar massa poder. Tu t'imagines una pel·lícula d'Elon Musk?
Jo crec que es farà, però el problema és que el personatge està...
Quan mori.
No, jo crec que s'atreviran abans.
Sí?
Però crec que el personatge és molt mediocre, com a tal. És a dir, com a categoria dramàtica, Elon Musk és mediocre. La gràcia que té ell és les excentricitats que fa a partir de les seves empreses. Però és que els acudits es fan sols.
Ara que escoltem aquesta sintonia, tu t'imagines una pel·lícula sobre la vida de Musk feta per Tarantino?
Seria molt maco, eh?
Seria molt xulo, eh?
Llàstima que només li queda una, eh? Però...
Sí, això va dir.
Però un Nolan. Imagina't un Nolan.
Uau. Uau.
Però jo crec que amb la mediocritat del personatge l'haurien de fer els Coen.
També és veritat. Va, Víctor Rodrigo, moltíssimes gràcies, com sempre. T'esperem la propera setmana per parlar de cinema. Que vagi molt bé. Nosaltres que ho deixem aquí, de moment, però us deixem amb els serveis informatius d'aquesta casa i ens hi tornem a posar a mà d'aparellada a la caravana. Fins ara!